El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart de 10 del matí, això és la tertúlia del Gall del Monestir. Estàveu escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat, cugat.cat, al 91.5 de la FM. Avui dilluns contem amb la presència a l'estudi Ramon Marnils, amb l'Eduard Gené, molt bon dia.
Què tal, què tal?
El Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
El Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
I la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Sola davant del perill.
No, no em fan por.
Parlàvem fora d'antena que... Sí, digues, digues.
En tot cas, allò contrari.
Jo si fos ella, m'enfadaria.
Per què?
Home, què vol dir això? Estem quatre. No. Som independents tots quatre.
I hi ha una cosa...
Independents, o si som dependents, som dependents de la nostra cosa.
Sí, no, però hi ha una cosa que m'agrada molt, no? Diguem-li, de vegades les normes així típiques i clàssiques fan que sempre aparegui la senyora al davant o per ordre alfabètic, no? En canvi, aquí s'agafa el torn i jo sóc l'última i sempre apareixo l'última. I penso, pues ja m'està bé, ja m'està bé, ja m'agrada, perquè no suporto...
Perquè ell va d'esquerra a dreta.
No suporto...
Sí. No. És com la lectura, eh? És una... Sempre...
No, va d'esquerra a dreta.
No, la veritat és que no suporto aquestes diferències, aviam, no? Ni els cupos, ni aquestes històries.
El més just seria fer-ho alfabèticament, però jo a aquesta hora no...
No, però quina tonteria. Jo ho he pensat molts cops i pensa que si no hagués sortit ara el tema ni ho hagués comentat perquè m'agrada. No sé, sigui una cosa natural i que aquestes coses no prenguin protagonisme, no han de ser importants.
Com hi fa, utilitza la memòria gràfica. O sigui, ell mira, llavors clar, mira que va dir el nom, no? Perquè què podia passar, com a mi em va passar un dia en un programa d'aquesta casa, que és molta comèdia, que tenia un actiu i un actor, i vaig dir, tenien sort de dir en Carles Martínez, i el moment vaig quedar mirant-la amb ella, i sabia el nom, home, sí, sabia el nom, i no hi havia manera, fins que no vaig baixar el cap i mirar el paper, no vaig poder dir, és un problema d'edat, aquest.
No, és la pressió, és una desconnexió neuronal.
No, és un
problema... Però jo tinc molta...
Tu hi dius...
I
més el dius de bo.
Ara hi dius desconnexió.
No, escolta, mai heu dit allò de m'he quedat en blanc, davant d'un examen? És la pressió, és una desconnexió neuronal per...
Però no estava pressionat...
Però això passa, jo una vegada vaig...
Estava tranquil·líssim.
A lo millor t'intimidava aquella senyora.
No, gens. Gran actriu, gran amiga. No, en absolut.
Fa 11 anys, quan vaig aterrar en aquesta casa...
Sí, que ets una criatura.
Vaig fer... Bueno, sí. Vaig fer una entrevista amb una persona... O sigui, és que no ho vull dir perquè em sap greu. Resulta que vaig estar durant tota una entrevista canviant-li el nom a una persona... El problema és que el nom que li atribuïa en aquell moment era una persona que estava morta. I va ser tan educada aquella persona que no em va dir res fins que la meva cap en aquell moment, la Silvia González, quan va acabar l'entrevista, diu, tu saps que aquesta persona és morta fa 20 anys? Era no. I això possiblement era perquè era per telèfon l'entrevista. Si l'hagués tingut davant no m'hagués passat.
Això són avantatges, per això que dius tu de la neurona, jo dec titre molt fotuda, però una anècdota d'aquí davant. Passava per aquí i ve un tio i em ve directe. I dic, hòstia, aquest home ve directe a mi. I jo pensava, intentant recordar, això és autèntic, i el millor m'està sentint, però és igual, no importa perquè és veritat. I ve directe a mi i se m'abraça. Ostres, Lluís, quant temps sense veure't. I ja aquells abraces que jo pensant, qui cony és aquest tio, no? I jo pensant, al final, que em va semblar molt llarg el tema, ens separem, i em diu, saps el, no sé qui, Joan o Pepito, no sé, ha posat un restaurant a Cadaqués. Això sí que sé qui ho entès, eh? I diu, i escolta, vam estar parlant de tu. Diu, i ostres, bé sí que li està tindre una alegrita. Bueno, tota la setmana aquest senyor amb una abraçada molt llarga també, i no sé ni qui és ell, ni qui és el Joan, i sort que sé on és
Cadaqués.
Cadaqués sí que ho sé. Però vull dir, això és una neurona, però a mi em falla molt.
A mi algun cop m'ha passat de saber perfectament de qui parla, però que no et surt el nom. I respecte al que tu explicaves, jo tinc l'anècdota, trista anècdota, de que sóc professora, per tant tinc alumnes, no? I moltes vegades hi ha persones que me'n recorden a altres que he tingut, yeah, i els hi canvio el nom, i aquest any en tenia una que sempre, diguem-li, anomenava amb una altra que ja, que diguem-li, que ja està fent tercer de carrera i que lamentablement es va morir aquesta Setmana Santa amb un accident de cotxe, va haver-hi a l'autopista i així. I dius, noi, quina... I li vaig dir, no? Dic, ja no tiré més Sònia, ara ja tiré pel teu nom. Yeah. Perquè...
Això de les segones oportunitats o no? Que ho comentàvem fora d'antena fa un moment.
Sí.
El labor, sí. Depèn, sí, no?
Exacte. Depèn en què.
Amb el Duran i Lleida, què hem de fer? Hi ha segones oportunitats? Bueno, creieu no, que la gent li donarà...
No estem parlant de segones oportunitats.
Jo
segueixo el meu tot de paraula, diguem, a l'Eduard, diguem, que expliqui què em pensa del senyor Duran i Lleida, diguem.
Bueno, el senyor Duran i Lleida jo penso que és un senyor molt intel·ligent, molt, que ha sabut crear un personatge, i ha sabut vestir-lo, precisament perquè és molt intel·ligent, de totes aquelles qualitats que la circumstància demana. És a dir, que és una persona que sap estar en el seu lloc, que en treu de molt bé, que fa, imagino, tinc la sensació, no, això no puc dir-ho amb seguretat perquè no he viscut al seu costat, però que té una capacitat de pressió al seu voltant important, que juga molt bé les necessitats de que la gent demostri si està afí o no amb ell, que això li permet llavors jugar amb a qui li adjudica determinats tipus de feines o de llocs o no. És a dir, és una persona intel·ligent i hàbil, perquè a vegades hi ha gent que és molt intel·ligent però no és hàbil en el funcionament interrelacional, i això és diferent, i en Duran i Lleida és molt hàbil. Té la capacitat, a més, que jo l'admiro, no estic d'acord amb ell, però l'admiro, perquè no sé, sóc incapaç, de fer-se valorar moltíssim més del que val. Això, hi ha gent que és molt capaç d'això. És a dir, té la capacitat de, quan està en un lloc determinat, arriba un moment els que estan allà diuen, aquest que no ens marxi, aquest és fantàstic. I si analitzessin a fons, podrien que la cosa no és tant. Fixeu-vos en tot el procés de la partició d'Unió per una banda fins ara, no? Hi ha hagut uns moments, una persona que sempre estava a tot arreu, que la calma d'en Duran no apareixia. Havia desaparegut del mapa. L'última setmana, per exemple, l'anterior a aquesta... aquesta, la presenta la imputació del president Mas, etc., la calva d'en Duran va desaparèixer del mapa, no existia. Per tant, penso, és un gran polític, és un tio molt intel·ligent, i a continuació, per rematar, ho diria, amb el qual jo no faria res en la meva vida amb ell.
Ho deia això de les segones oportunitats perquè ell té, doncs, la intenció, doncs, de presentar-s'hi de cara al 20 de desembre. Ramon Espadaler ahir deia a RAC1 que era la persona idònia i òptima per poder dialogar amb la resta d'Espanya, i per tant, doncs, sobre la taula hi ha doncs, aquesta proposta en ferm per tornar, deia, la segona oportunitat per tornar a representar Unió, que ha quedat orfe al Parlament català, doncs veure si d'alguna manera aconseguia representació al Parlament espanyol i no hi havia aquesta tendència a la baixa. Una, no sé si pronosticar-ho ara és complicat, i més afegint el mapa que potser es dibuixa de cara el 20 de desembre. Comencen a sortir ja aquestes aproximacions que deia, avui ha estat el torn de la Razón, que dona la majoria al PP, no absoluta, dona la majoria al PP amb una pèrdua de 3 milions de vots. El PSOE es mantindria i, evidentment, les dues forces que pujarien són, i com ho hem anat veient en els darrers comicis, han estat, doncs, Ciutadans i la formació de Pablo Iglesias. Com, no sé si ahir veu mirar l'entrevista a la Sexta, el Lluís, la Dora em va dir que no va tenir temps. El Lluís, tu...
No, ni ganes.
Tu vas poder veure l'entrevista, i què et va semblar? Perquè hi ha hagut diverses coses, punts que no hi estan gens d'acord, i el que ha sobtat més són els punts en comú, sí, que sembla que hi havia aquí una química que no...
Sí, bueno, a mi el que em va agradar molt va ser el canvi que es produeix. Vull dir, són dos senyors que s'entren en un bar i parlen de les seves coses. Es ver aquesta història, aquest boato que es fa. I no sé, això em va agradar a mi. Vaig trobar molt fresc. Vaig trobar que el Rivera té les idees molt clares. Vull dir, és una persona que ha guanyat molt en aquest any i mig. Vull dir, s'ha obert molt. No tant el Podemos, que em sembla que té un punt de prepotència que la perjudica molt. Vull dir, va anar creixent molt, i després ha adoptat una prepotència que jo crec que no es pot tindre en política. O sigui, em sembla que ell va sortir amb unes idees que encara segueixen. O sigui, no s'ha adaptat, no, com si no s'hagués enterat que a Grècia ha passat el que ha passat, i no té unes definicions del programa, i el Rivera sí. A mi em va agradar, vull dir, més a més tot aquest tracte més humà, diguéssim, més obert, i després una cosa molt important, que jo crec que això és el futur de la política, vull dir, són gent nova, vull dir, la gent vella, per mi està cremada tota, quan parles de Duran, és que en sí aquest home.
Deia el Pablo Iglesias ahir que no entenia com hi havia gent de força edat, molt grans, que encara aguantaven la política, perquè diu que això crema moltíssim.
Sí,
és una observació.
Sí, es queixaven de que cansa, de que cansa molt.
Jo ho trobo molt trist, perquè una cosa, quan t'agrada, no et cansa, la disfrutes i vius, la treballes. Aviam, sí que t'hi esforces, però no sé, jo les coses que faig m'hi entrego, m'agraden i m'hi poso, evidentment, diem-li que gastes energia, però ho fas com un deport.
Sí, home, però...
Jo crec que es refereix a gent molt, molt gran,
Un deport, però és evident que aquest senyor correrà més ràpid que jo, evidentment.
Doncs pues mira, després de Santiago joves... Iglesias... No es tracta d'un tema físic de córrer, sinó d'un tema intel·lectual. I llavors fa un moment, perdoneu-me, però quan m'heu dit que la gent gran, no sé què, bueno, doncs la gent gran tampoc fa nosa. Mira, hi ha cultures que és molt respectable.
Ell no ha dit això. Diu que no entén, diu que això, ell ho deia des del punt de vista que desgasta molt el tema de la política, diu que no entén com hi ha gent tan gran encara pels passadissos del Congrés que aguanten el Pablo Iglesias.
No, això ho deia el Coleta Morada, però el comentari que s'ha fet per aquí... però el comentari que s'ha fet per aquí... No?
El sobrenom del Rivera no el conec.
De que la gent, o sigui, la gent gran, que vingui gent nova, gent jove i tal...
No diguis el que jo n'he dit. No diguis el que jo n'he
dit. M'ha donat la impressió, ho he entès.
La gent gran, primer, que jo sóc gran... i mereix un respecte. Jo tinc molt respecte als meus mestres i tot això, i la gent gran serveix per el que serveix.
No, però les empreses cervell... també, la idea és anem a jubilar la gent. Pues, escolta'm, hi ha gent molt capaç.
Una cosa és l'experiència que una persona pot aportar, una experiència, però quan l'experiència és la que és, va més que plegui.
No, i el coneixement acumulat dona molt de sí. Mira, tots els investigadors, tots els savis que tenen un coneixement acumulat, que és estupendo.
Una cosa són els savis, els això, però és que jo no crec que hi hagi el 90% de polítics no són savis. Ja comencem per aquí.
Això ja...
Pues ja està. L'experiència que pot aportar... L'experiència que pot aportar el senyor Duran Lleida, escolta'm, és una experiència que es posa,
Bueno, pues mira, jo et dic una cosa. Per mi,
el senyor... Com aquest, molt.
No, abans quan han dit que el senyor Duran Lleida tenia molta capacitat de pressió, jo li diria, això se'n diu lideratge. Dins el seu grup.
Però si són quatre, i al cabo.
No, és capacitat de posar por als seus contingents polítics, encara que estiguin dintre del seu
programa. Això vosaltres, quan s'adverteix del que ha de passar, li dieu por.
Saps qui parlava de por? Saps qui parlava de por? Antoni Castellà, ex-militant d'Unió Democràtica de Catalunya, i va anar a Catalunya Ràdio i parlava sobre Duran i Lleida, sobre la situació d'Unió. Primer de tot va dir, per cert, que el capità és l'últim a abandonar el vaixell, diguem, en el bon sentit de la paraula, de que ell felicitava doncs, que el Duran i Lleida fos cap de llista, diguem, perquè si s'han d'enfonsar, doncs que s'enfonsi, i el capità dintre doncs, de la sala de màquines, diguem, no? Però en qualsevol cas, ell deia que el Duran i el sector, allò que manegava la història dintre l'Unió, era qui tenia la capacitat de posar pressió i por a la militància, i que la gent doncs, no acaba...
La militància d'Unió és...
curta, no. Per
bueno,
què?
Clar, dius, si posa por, jo crec que a mi em poden dir un missa, però si jo tinc les idees clares, doncs em mantinc amb les meves idees, no perquè algú no em digui passarà. I això de què?
No passarà. Entenc que la por passa...
Què és la por? que passa, és la por de,
passa per amenaçar antenes
personals, per
exemple.
Que tu creguis que pugui passar de què?
Passa per entrar en antenes personals. Doncs escolta'm, Lourdes, tu tens una empresa i mira, saps què? És que aquesta empresa potser no, acaba, no torna a tenir cap més contacte amb l'administració i tu vius del 90% de la teva empresa.
Això no passa.
Això sí que passa.
Ah, no, bueno,
pues, sí. Aquesta és la capacitat que té el senyor Duran i Lleida i el senyor Sánchez Llibre, perquè el senyor Sánchez Llibre, en paraules de Duran i Lleida, és la persona de les empreses. No, perquè ells són, ells són els dos de bordo del Congrés dels Diputats, els dos més importants, diguem, del grup d'Unió Democràtica, diguem, no? I en paraules de Duran i Lleida, aquest senyor doncs, és qui porta i qui manega en fi, els empresaris doncs, espanyols. I de fet, és membre del Pont Aeri. I això està demostradíssim, diguem,
per tant, en aquest sentit. I aviam, és de debò, eh? No crec que ninguna persona... Bueno, sí que crec que hi ha persones que estan per interès econòmic dins de la política. N'hi ha moltes. Bueno, pues, escolta'm, no crec que un partit s'aguanti, es sustenti només amb aquesta idea. I el que pugui passar, home, ja se sap. Ja se sap. Per exemple, si jo tinc, que no hauria de ser, un negoci amb un organisme estatal i els que estan manant dels meus perden... És probable que perdi.
No saps perfectament.
No
s'hauria perfectament,
de ser.
Saps perfectament
però...
que no estava posant aquesta
bueno,
responsabilitat.
Però això és...
No
estava
parlant
d'això.
Què passa? No. Parla, no. O sigui, no, reformula el cas i parla del que jo estava parlant. No en el supòsit
no,
que els meus perden.
No,
reformula-la, sisplau.
Això de dir, amb aquest senyor li passa, amb el seu partit li passa i no li passa amb els altres, passa exactament el mateix.
Sí?
Sí.
D'amenaces? Dintre del propi partit? Això és el
igual.
Que denunciava ahir el Toni Castellà, eh? Jo, escolta, perdona, jo me'l puc creure o no el puc creure, però ahir un exdirigent d'Unió Democràtica va amenaçar que hi havia por dintre del partit.
Mare de Déu, si tots... Si els que marxen d'un partit parlen, ja sabem el que parlen.
No?
Mira si no el que ha passat amb la de... Amb la de, com es diu, UPyD, que se n'ha anat al PSOE. Mira, per favor, això passa sempre.
Bueno, doncs potser que canviem aquest
tot cas...
Fixeu-vos en la importància que té d'una llei, a mi que estem discutint
sí, sí.
amb un senyor que en aquest moment no hi tenia
que
parlar.
Escolta, un
senyor
que ha estat
al polític
durant molts anys a nivell estatal, i parlo a nivell estatal, ha estat valorat com a un dels millors polítics, amb
sigut,
les notes que trenya...
El Duran i Lleida
ha
sigut durant 10 anys com a ministre un ministre impectore, durant molts anys, o sigui... Bé, a veure, jo, com que he començat amb el tema aquest i vist després les reaccions dels meus companys de taula, els haig de dir que... mentre anava comentant, i a mi em semblava que res del que anava comentant és el que havia dit...
No, jo tenia notat, que havia dit,
no del que havia dit jo, no, però bé, jo són les últimes paraules meves sobre en Duran i Lleida avui aquest dematí o menys. I és, vull dir, només una cosa, torno a repetir el mateix, en Duran i Lleida és la quintessència del polític que no convé que tinguem mai a cap país.
Jo discrepo, el trobo una persona pacient i moderada, una persona que crec que fa falta aquí a Catalunya més persones d'aquestes, que obrin diàlegs, que obrin ponts...
Tu doncs... veus que encara mantindria aquest...
Jo no sé, li passarà a ell amb la seva formació i tal, però jo penso que
però
persones...
Però consideres que és la persona que encara pot obrir ponts i...
Bueno,
i
penso que tindrà molts contactes, de fet ha fet gran trajectòria de la seva vida política a Madrid i per tant doncs, deu tenir aquests canals per poder obrir i parlar, sí? I crec que fa molta falta que la gent es pugui parlar i tornar a reencauzar...
Va tard, eh? Va tard. Va 30 anys tard.
També. Bueno, no, també dèieu abans, oi, mira, va desaparèixer amb les últimes eleccions i tal. Pues clar, pobre home, si estava en contra per respecte a la coalició, doncs potser es va mantenir més amb un pas enrere, però si ell està en contra del procés...
Si, no, home, però si Unió es presentava sola, per què s'havia de mantenir darrere?
No, bueno, es presentava, no era el cap,
però si tu creus que aquesta persona té capacitat de lideratge, punt número 1, i punt número 2 té capacitat d'obrir pots de diàleg, perquè no apareix.
Aquí a Catalunya, si tenia, diguem-ne, un personatge específic, sí. Doncs...
Però tu no dius que té una excel·lent capacitat de lideratge...
Amb els seus.
Llavors, jo crec que una persona que té capacitat d'obrir ponts de debat amb els seus, no és una persona que té capacitat d'obrir ponts de debat, perquè una persona que tingui capacitat d'obrir ponts de debat
els ha
de tenir amb uns
no
i amb els altres, diguem, aviam. Perquè si només els té amb uns, amb els altres no s'entendrà.
Jo estava parlant, diguem-li, de la comunicació Catalunya-Madrid. entesos per Madrid, la resta d'Espanya.
Clar, però i entesos per Catalunya només els seus?
No, a tots. Jo crec que ha de ser-hi per poder, diem-li, iniciar una altra vegada una conversació a dues bandes i resoldre tots els problemes amb els que estem immersos.
Un últim apunt sobre el tema Duran-Unió de cara al 20 de desembre. Veieu encara la possibilitat d'integrar Unió dins del Partit Popular des de les diferents circunscripcions de Catalunya de cara a les eleccions de Madrid o no estan pensant en agafar aquest tren els d'Unió?
Jo crec que ara mateix és impossible. Ara bé, jo d'aquí uns anys sí que seria possible. Ara bé, hi ha un tema, que és que si el Duran i Lleida, diguem, li diem que és tantes coses, diguem, i que ho fa tot, fa moltes coses, o que n'ha fet molt ben fetes, de coses, aquí tindrà un problema, diguem, no? Perquè Duran i Lleida se les tenia de pal de paller del catalanisme a Madrid, diguem, i a la que es presenta sol, treu un zero al Parlament i veurem què treu el Congrés dels Diputats, diguem. I, per tant, si no treu cap mena de representació ni al Parlament ni al Congrés, aquest pal de paller no s'aguanta per enlloc, diguem, no? I caurà. Llavors, jo no sé quina força pot tenir Unió Democràtica de Catalunya ni el Partit Popular. És a dir, si Unió Democràtica de Catalunya hagués tret 6-7 diputats al Parlament, diguem, no? I entregués 3-4-5, diguem, al Congrés, doncs, escolta, el Partit Popular podria veure molt bons ulls que s'entreguessin del Partit Popular. Diguem, ara, jo sóc el Partit Popular i tinc un partit que no mires que em presento i on em presenti 3-0-0 d'això, i a més a més, gairebé. Bueno, tinc poquíssims regidors, tinc poquíssims alcaldes, etc, i a més la tendència és negativa. Jo no tinc res a guanyar aquí, eh? Jo veig que el Partit Popular té poc a guanyar.
Jo, per manera de ser de cadascun, no els veig anar junts.
Ho dic perquè havia estat... Ja, això ve de lluny, eh?
Sí. Bueno, però llavors no era només Unió, era Convergència, eh? També s'hi entenia... Home,
bé,
amb el Partit Popular...
En un cas concret,
la Unió Democràtica va sortir el diari ara. Unió Democràtica va intentar ser la Federació Catalana de...
Com havia passat a Navarra amb la...
La prehistòria, esteu parlant de la prehistòria.
No, sí, però en realitat, diguem...
Sí, i Convergència també li estava bé.
No,
ja ho sé.
Convergència no va intentar entrar al Partit Popular, diguem.
Aviam, Convergència ser la dreta catalana que representés el mateix que representa el Partit Popular a la resta d'Espanya i estava molt ben definida i molt ben situada.
Jo discrepo, del posicionament... Bueno, parlàvem públicament de la Unió.
Ara ha evolucionat molt.
Una cosa són els pactes del Majestic i crec que una altra és el que estava plantejant d'una formació com UPN a Navarra, que era la marca del PPA, durant molts anys ha estat la marca del PPA a la comunitat foral, però parlàvem en el cas d'Unió, que sí que havia sortit doncs, aquest acostament explícit entre les dues formacions per convertir-se en una espècie de marca. No sabem ben bé, perquè això, evidentment, és, com diu, no en temps geològics de la prehistòria, que això és de la prehistòria, però sí que segurament ja és política i, per tant, s'arriben a pactes. Lluís, no sé si volies alguna...
No, jo de moment no crec que, però a la llarga el senyor Duran farà el que... I també depèn del que faci a Madrid, que vull dir que em sembla que és la raó que diu un o dos diputats,
no? Sí.
O el Mundo, no sé quin...
És la raó la que ha tret una...
I em sembla que diu que un o dos, bueno... Sí... Però bueno, jo com parteixo de base que tots els partits vells es moriran, o sigui, no sé, no... Ja no crec que amb el PP, vull dir, el PP ja, jo crec que... Home, no es desmunta com lògicament sembla que es tingui de desmuntar. Però bueno,
ja, Déu-n'hi-do, eh? Igualment,
sí. Això d'estar en la majoria, ja no si és així...
No, però no té la majoria absoluta, eh? Té 125-130 amb la forquilla, 125-130, 125,
i el PSOE 109, eh? Ha estat amb el govern amb l'època pitjor de la història econòmica d'Espanya,
sí,
ja diria,
eh? Per tant, encara la gent vota.
Però jo crec
que
veurem, jo...
Després d'això, està on està, penso que no està gens malament.
Però penso que el país
ja veurem,
està molt malament,
Les enquestes...
Que les neurones no funcionen gaire bé.
Les enquestes són enquestes i sense que serveixi de precedent, l'Albert Rivera, que la setmana diu una cosa que estic molt d'acord amb ell, diguem, que ell va dir, no estaràs escrit sobre qui ha de guanyar les eleccions, i jo estic d'acord amb ell. Ja veurem què passa, perquè les enquestes són les enquestes, la raó és la raó, també, diguem.
No, però les enquestes, vull dir, sense anar enfiant de... No tinguem
sorpreses sonades al 20 de desembre.
Sí, sí.
20 de desembre també, no sé si heu estat al corrent de, d'una mica el que ha passat a Brussel·les amb els pressupostos de l'estat espanyol, que els hi, des d'aquí sembla que no hi ha cap tipus de problema. És més, l'altre dia parlant amb un membre del Partit Popular em deia, això és, forma part de la normalitat, que des de Brussel·les facin algun tipus de correcció o de consideració sobre els pressupostos i que per tant sembli que algú li estigui tocant el crostó quan en realitat doncs, forma part de la normalitat. L'oposició aquí en bloc diu que no, que el que està fent Brussel·les és advertir a l'estat espanyol és probable que de cara al 20 de desembre s'estiguin maquillant els pressupostos de l'any que ve i que aquest any el dèficit pactat no s'arribi a assolir. I em va cridar l'atenció per això, perquè una persona del Partit Popular em deia no, això no... Però últimament el que anem veient des de Brussel·les és que s'està donant un toc d'atenció ja explícit de que alguna cosa s'ha de fer i, a més, el que és molt probable, els nous pressupostos no es puguin tirar endavant fins després del 20 de desembre. És a dir, que si hi hagués qualsevol tipus de problema greu o no, s'ho trobaria la propera formació i no el Partit Popular. Què en pensa de tot plegat, Lourdes?
Sí, mira, respecte al pronunciament de la Unió Europea, jo estic pensant, i què va passar amb els anteriors, tant el Fons Monetari Internacional, la Unió Europea, tothom va haver de rectificar, diguem-li, perquè Espanya va anar millor del que s'esperaven, no? Doncs estem en una línia de creixement més que la resta de països de la Unió Europea. Doncs, potser que ells són prudents, que es volen assegurar que hi hagi més retallades i el govern, en aquest cas, doncs ha dit no, nosaltres creiem que això anirà d'aquesta manera i, per tant, es manté ferma amb aquesta idea, diguem-li, de tendència que s'ha anat produint en aquests últims anys, com s'ha vist. I si no hagués hagut el precedent de que abans també organismes com el Fons Monetari Internacional i tal, doncs els hi pronosticaven uns resultats inferiors als que han tingut, doncs vull dir, donaríem la raó a aquells que, diguem-li, han encertat, no?
A veure, aquí hi ha hagut una cadència de declaracions, les unes negant-se a les altres, un dia en diu un. El Moscovici va sortir, va ser el primer que va parlar, i és el que va dir que aquests pressupostos doncs, no anaven bé. No anaven bé i que havien de fer una rectificació, em sembla recordar...
Això fa dues setmanes.
7.000 milions, una cosa... Aquestes xifres que jo mai entenc perquè intento situar-les a casa meva i no quadra.
Són fotideses.
Sí, no ho entenc. Bé, el senyor Moscovici va dir això i automàticament el dia següent va sortir un representant del que és l'economia europea que va dir que bé, que sí, que hi havia que fer algun tipus de rectificació, però que això no volia dir, no desestimava que eren uns pressupostos que estaven bastant bé. Si deixem aquest punt europeu i ens anem a Espanya, està clar que per part del Partit Popular el que necessiten és que s'aprovin els pressupostos abans, perquè entre altres coses li posen un problema amb el següent, suposant que hi hagi un següent diferent. I suposant que no hi hagi un següent diferent, perquè seria uns pactes en què el Partit Popular continua d'estar en el govern, tot i que sense tindre la majoria, això està claríssim que serà així, doncs ja els tenen, i per tant ja tenen un pas fet cap a una línia determinada. Alguns, molt mala fe per cert, han dit que aquests eren uns pressupostos en trampa. Jo no ho crec. No ho crec, senzillament penso que són els que creuen ells que tenien que fer, entre altres coses, per aconseguir més vots també, perquè la forma que s'ho han plantejat. Però si anem a una tercera estància, en dit una a Europa, una altra el que és el govern actual, llavors tindríem una altra més humana, on hi ha una manifesta oposició en contra baralla, com es vulgueu dir, entre les dues persones que en el govern del Partit Popular més controlen o haurien de controlar el tema econòmic, que és el senyor Guindos per una banda i el senyor Montoro per una altra. Aquests dos senyors, igual com el senyor Montoro s'ha demostrat últimament que amb el senyor Margallo bé, el que es diu bé, no hi està, més aviat està malament.
Amb uns quants.
Amb uns quants. Però vull dir que, sobretot aquests dos... Igual que s'ha demostrat això, doncs, des del principi, no hi ha ara, des del principi de la legislatura, el senyor Guindos té un llenguatge que és X, el que és, i el senyor Montoro en té un altre. I diria que són llenguatges inclús oposats en segons quins moments. Perquè el senyor Guindos tinc la sensació de que és una persona que ve d'on ve, no ens oblidem que era el delegat de Lehman Brothers en aquest país, Espanya, i que per tant en sap molt de fer segons quines coses. I en canvi el senyor Montoro ha sigut un senyor que sempre ha estat en el seu racó nacional, suposo que parla anglès però no parla com el Lehman Brothers, etc. I a més, doncs la visió seva és una visió potser entre cometes, casolana de l'economia. Si això li afegim que precisament parlar d'economia a la Unió Europea és el que és, i si no veiem cas de Grècia, jo, com deia aquell, tiro el barret al foc i plego.
El Moscovici parlava, va dir, no només això, que diu que no compliria els objectius de dèficit ni del 2015 ni del 2016. Vull dir que va ser dels més contundents, després van sortir tots allà
a rectificar
les paraules,
apagar el foc.
Però va sortir fort, diguéssim.
Jo vaig trobar curiosa l'aprovació primera dels pressupostos, aquesta inicial, diguem, tornant just, no sé com exactament va ser, diguem, quins dies va ser, però, en fi, una mica allò agafant a contrapeu a tothom, diguem, no? En el sentit d'escolta, nosaltres tenim unes eleccions aquí a la cantonada, diguem, i hem d'aprovar alguna cosa, diguem, perquè la gent vegi, doncs, que realment anem bé. En primer lloc, diria que estem debatent sobre un percentatge baixíssim de la població, és a dir, punt número 1, quanta gent sap que la Comissió Europea ha dit no sé què dels pressupostos de l'estat espanyol? Jo crec que poquíssima gent, diguem, no?
Ni del creixement, ni de tot això. No. Tenen l'obligació d'aprovar pressupostos durant l'exercici.
Quanta gent de la població espanyola, sí, diguem, quanta gent coneix que s'han fet unes declaracions, etcètera? No. Quanta gent coneix el contingut dels pressupostos? O sigui, quanta gent s'ha mirat una part de la roda de premsa de presentació d'aquests pressupostos? I, per tant, un rel de premsa, que ja sabem com són les rels de premsa, diguem, no? Grans titulars, gran major creixement, i s'ha acabat, diguem, no? I poc més, diguem. Per tant, en aquest sentit, jo crec que la política del pastís que ens estem jugant el 20 de desembre, jo crec que això és un percentatge baixíssim, no? Però, en qualsevol cas, jo crec que el Partit Popular, evidentment, juga el que juga, diguem, com juguen, en fi, com havia jugat el PSOE, doncs, en alguns moments, doncs, a l'estat espanyol, diguem, no? Bueno, jo crec que les en aquest sentit, m'agrada bastant el que ha dit la Lourdes, diguem que si el govern espanyol doncs, creu que la seva línia econòmica i política doncs, és una, es mantingui ferm doncs, en aquest sentit, no em puc estar més d'acord amb tu, ja. Espero que el dia que els catalans ens agafem i siguem ferms, diguem, no, els machos no. Tothom,
és una expressió, no?
Sí, però tothom, diguem, tota la població.
Ja ho entenem, ja ho entenem. Ja.
Ens mantinguem ferms doncs, amb allò que decidim, doncs també ho vegi així, diguem, no? Per tant, en aquest sentit, bueno, doncs el govern espanyol no, juga...
Jo amb l'economia, la veritat és que hi ha segons quines coses, com les que comentàvem ahir de l'entrevista del senyor de Podemos, no? Que es garrifa perquè són coses que no toquen de peus a terra. I ja està, i aleshores, clar, ho sento segons quines mesures de caràcter econòmic que per mi no toquen de peus a terra, perquè aviam hem de pensar que les decisions que prenem no venen condicionades només perquè el que ens ve de gust, sinó perquè hi ha tot un entorn internacional i una globalització ens afecta.
Saps quin és el drama, Lourdes? Que és que la crisi econòmica no sé si t'ha afectat poc o molt a tu, segurament t'ha afectat.
Sí, mira,
no?
Jo professora, a mi em van baixar els...
Sí, però et van baixar el sou.
El poder adquisitiu.
No,
el poder adquisitiu.
Estàs tenint de sou, diguem.
De jornada parcial.
Sí, però entenc que deus poder viure amb això, diguem, deus poder menjar i, a més a més, deus poder obrir i tancar la llum cada dia quan arribes i, o sigui...
Així vols que explico una cosa de les companyies elèctriques, m'agradaria molt. No,
he tingut un
any i mig tancada, o sigui, sense llum, he estat un any i mig sense llum.
Sí, ho dic en el sentit que Pablo Iglesias segurament, doncs, com tu dius, doncs, té algunes coses, doncs, amb les quals estaran més d'acord, unes coses amb les quals podem estar menys d'acord, diguem, però que sí que nosaltres, almenys des de la perspectiva catalana, que és el que jugarem aquest aquestes eleccions de 20 de desembre, eh? Jo crec que juguem en una perspectiva de, escolta, nosaltres intentem fer per Catalunya, des de Catalunya, el millor que podem oferir als nostres ciutadans, diguem, no?
El que creieu, sí, jo penso en la bona fe, jo crec que en la bona fe, però que passa que esteu equivocats.
Més enllà de la, no, més enllà de la persona, no estic parlant d'independència mateixa, més enllà de la perspectiva econòmica que li puguem donar a les coses, a mesures amunt o avall, etcètera, etcètera, nosaltres, per exemple, aquí, una cosa que tu deies, no? El Pablo Iglesias proposa una sèrie de coses absolutament descabellades, sí. Diguem, molt bé. Nosaltres, des d'aquí a Catalunya, hem proposat coses molt vinculades a l'economia, molt vinculades a la crisi, que no seran gens descabellades i que des de l'estat espanyol se'ns han tombat. Per exemple, la llei, doncs, contra la pobresa energètica, diguem, la qual... trebada, doncs, al Constitucional, que permetia, doncs, no tancar la llum i el gas, diguem, a la gent, doncs, que no ho podia pagar. L'estat espanyol, pam,
hi ha moltes coses que s'han d'arreglar a l'estat espanyol, sí, clar, no hauria de ser només a Catalunya, si de cas és un tema, diguem-li, d'àmbit nacional,
sí,
estatal.
Sí, per tant, com que no només es pot arreglar a Catalunya, o sigui, trebem la proposta que té Catalunya...
És que això s'ha de treballar a tot arreu. Jo estic tipa de que si surto de Catalunya tinc drets diferents que si estic a Catalunya. Bueno, mira,
mentrestant la gent que li traien la llum,
què? Si vols, tu hi vols. No m'estàs
contestant.
Ja està pagant un any i mig sense llum, ja està sense llum.
No m'estàs contestant.
Mira, me la van donar el dissabte, divendres.
No crec que no sigui perquè no la podies pagar. No fotem.
Bueno, era el tema dels meus pares. No entraré aquí a sobre el micro a explicar-te la realitat dels altres.
Em sembla molt greu que estiguis...
Tenim dades de l'Observatori la setmana passada, no sé si ho recordareu, en la línia del que... el que comentava el Bernat. Ara, ja estic igual que jo tinc aquí les dades, però crec que era un 20% dels encuatencs tenien problemes per arribar a final de mes. Una dada molt simbòlica, sobretot quan Sant Cuat es considera, doncs, una ciutat excepcional.
La tercera en renda pública, en renda de tot Espanya.
I el que em deia un amic meu, dic, i és una ciutat real, amb aquestes dades, no és el conte de fades, no?, que molta gent s'imagina. És evident que segurament que les portades... les portades dels diaris, dels informatius, de les ràdios van canviant cada dia i cada dia els periodistes tenim, doncs, la joguina de torn i ens agrada parlar i sentar-nos en un tema i oblidem el que hi ha moltes vegades darrere. És evident, i per les dades de tothom, des de Càritas fins als observatoris, fins a la mateixa Generalitat o l'Estat espanyol, és que hi ha problemes que no s'han solucionat. I el fet d'estar supeditats a la Unió Europea en qüestions econòmiques, els que marquen moltes coses que marquen el destí de moltes persones aquí, és important, sí, és veritat. Hi ha gent del carrer que no hi parla i que no hi entén i que no s'ha escoltat les declaracions de ningú de la Comissió Europea o de la Unió Europea. Però el fet és que marquen el destí de moltes persones.
Totalment.
I que han de tenir cura, precisament, o hem de tenir entre tots cura, no només els que manen, sinó també els que decidim o decideixen els temes que s'han de parlar un dia, de no oblidar-nos d'alguns drames, doncs, i més en el cas de Sant Cugat, que tenim, com deia...
Però a la Unió Europea també els votem, eh?
Sí, sí.
Sí, però no deixen res.
Eh?
No decideixen res. El Parlament Europeu no té capacitat legislativa.
Moltes lleis, per favor, vinculen moltes de les lleis en competència amb tantíssimes altres coses, les directrius, que sí, que indiquen com s'han de fer les lleis als països, eh? I tant, que unifica.
L'única normativa que...
Comissió Europea, Lourdes. Comissió Europea és qui posa els estàndards de com ha de ser les lleis als estats.
Una ironia una mica sarcàstica, l'única competència que té la Unió Europea és la que concedeix, doncs, les subvencions de determinades coses, i aquesta és la seva força per obtenir determinades coses. Per un comentari que comentàveu abans, jo penso que el tema està clar. A Catalunya es vota una llei, a més per majoria, en la que es diu que això, doncs, anar contra la pobresa...
Per unanimitat, crec que va ser, no?
Bueno, no recordo en aquest moment, si és per unanimitat encara m'ho poses millor. En la que es diu que es va contra el problema de pobresa energètica. L'única raó, tu dius, molta raó, això hauria de ser per tot Espanya. Molt bé, però mentrestant... Per què en aquest moment el govern espanyol via jutges talla una cosa com aquesta? És a dir, si hi ha una cosa que és bona, i és bona per 7 milions i mig, i volem que sigui bona per 42 milions, per què de moment fotem els 7 milions i mig que no el tinguin?
No,
Això no té sentit. Només té un sentit, perdona. Només
però
té un sentit.
També perquè...
sí,
només té un sentit. I el sentit és que no es vol que des d'un lloc determinat, com aquest Catalunya, es facin unes coses si no surten directament del govern central.
No, a mi no m'agrada que surti per Espanya i que, per exemple, cuidado, si em deixo la targeta
pues
sanitària,
de moment,
totes pues aquestes coses no s'han d'unificar.
Pues que el Partit Popular deixi de moment que ho facin i diguin, ah, això està molt bé,
em sembla
molt
de...
bé, per tant, ho posem en pràctica tot Espanya.
Menys
que facin
parlar de nacionalismes i més treballar a Madrid, aquests temes per tots.
No estem parlant de nacionalisme, Lourdes.
És que menys
no
dedicar esforç i energia Lourdes. Sobre aquestes coses i anar a construir
Lourdes,
un estat general per tot.
Però a veure,
fora de la situació que viu la majoria d'aquest país. És que és el que et deia abans, és que no tenim ni idea.
Nacionalisme.
No tinc ni idea, de debò, Bernat, em fa molta gràcia perquè
no en
tens ni idea tu de qui puc ser jo. No en tens ni idea, i puc viure jo molt bé.
Quan parlem de pobresa energètica, Lourdes...
Quan parlem del que vulguis.
Sí, quan parlem de pobresa energètica, i estàs posant per davant un tema nacionalista... Escolta, nosaltres no hem posat...
Quan parlem del que vulguis.
Amb aquesta llei, nosaltres no hem posat per davant cap tema nacionalista. Hem dit que la gent que no pot pagar la llum i el gas, no se li talli, perquè l'hivern, els hiverns poden ser molt durs, sí? I tot i així el govern espanyol ens ho talla per un tema estrictament nacionalista. I quan tu portes a un tema nacionalista és per flipar.
Això vol dir
que no ho entens. Això vol dir que no ho entens. Perquè aquest hivern, escolta'm, Lourdes, quan aquest hivern hi hagi gent que passi molt de fred a casa seva per culpa del govern espanyol...
No és només això, hi ha molta gent que està al carrer.
Doncs,
l'altre dia em veia jo un per allà a la zona del Golf, el passeig de la Ribera i tal, veig allà una senyora i pensant, i no hi va ningú a buscar-la,
no,
ningú.
Insisteixo, Lourdes,
no,
el dia que tinguis un problema,
no és això.
El dia que tinguis un problema de pobresa energètica, no. Us correràs a criticar això. Però mentrestant no.
Que jo no he criticat, jo el que crec és que és per tots.
I per què s'ha de parar d'entrada?
Perquè no treballem per fer-ho per tots.
Doncs treballem-ho, però el dia que el Congrés dels Diputats aprovi una llei que englobi tot l'estat espanyol, jo estic molt d'acord que...
Cadascú té les seves competències.
Bernat, acaba, sisplau.
Això de les competències d'humanitat les té tothom. Sí? I punto. I aquí s'acaba.
No és així.
I tu no.
Tu
veus que no.
El Lluís, va.
No, aviam, jo crec que, primera, aquí no s'ha parlat de nacionalisme, s'ha parlat de gent,
no, jo estic...
que pensi el que pensi
aquesta
gent, que pensi el que pensi aquesta gent, però hi ha gent que està passant fred. O sigui, és igual, que ell pensarà, no estem parlant...
Que passarà fred.
Passarà fred, no estem parlant si són nacionalistes, si no ho són, si aquesta llei... No, no sé.
Jo dic
no
esforços del
això.
Govern, els esforços això, del govern però, català cap a on ha d'anar?
Pues,
precisament cap a la gent,
no, pues,
cap a la gent i no perdre, no, i no en enfrontaments ni en problemes.
I quan ho fan, després hi ha uns senyors de Madrid que ho veten. No. Via tribunals.
M'agradaria escoltar el Lluís, m'agradaria escoltar-lo.
Bueno, jo estem en una tertúlia.
Sí, però deixa-li dos minuts.
No, en realitat tens 20 segons.
Bueno, no, doncs 20 segons. Jo penso que hi ha temes d'humanitat que s'han de sobreposar a coses de política, que aquest país es fa molta política barata, i quan es toca els temes importants realment, que un jutge, que un tribunal, que ja en parlaríem com és, a veti lleis així,
no
ho trobo
la llei.
Immoral.
Sí.
Ho trobo immoral, precisament jo... immoral. Perquè jo, afortunadament, no passaré fred. Però jo conec gent perquè passarà fred. I això ho trobo indecent.
Estem jugant. N'hi ha uns que són dolents, insensibles i tal, i vosaltres que sou molt bons i moltes històries, francament.
Faig tot el que puc, companys, ho hem de deixar aquí.
I els amics, no?
Lourdes, ho hem de deixar aquí.
Ahir es va inaugurar el Festival de
Poesia, és veritat, no ens ha donat temps. I això sí que era important, també.
Sí, llavors vull dir que els temps estan malament per la lírica.
Marxem, Eduard Jané, Lluís Ribas, Bona Picone i Lourdes Dalmau, gràcies per haver vingut un dilluns aquí a la tertúlia de Gallo del Monestir.
El Gall del Monestir.